història en directe de la història del que està passant ara mateix. Ens parlava el Carlos Enrique a Mallorca, concretament, d'aquesta història al·lucinant. Ens n'anem a una altra història fantàstica, però mirant enrere, amb aquella distància i aquella... Bueno, això que ens permet la distància, a vegades jutjar-ho potser alegrament, però ens hi pararem en detall.
Ens amb alegria, sí.
Sí, amb un pèl més d'alegria parlarem, atenció, de la història de Fermín Arrudi, el gegant dels Pirineus. Avui ens situem en l'octubre de l'any 1891, concretament el Dia del Pilar.
Aquell dia, un aragonès dels Pirineus debutava en una demostració de força a Saragossa. Seria la primera demostració abans de viatjar amb la seva desmesurada alçada per tot el món.
Estem parlant d'un home impressionant. Es diu com, Maria?
Es diu Fermín Arrudi, conegut amb el nom del gegant dels Pirineus. Un home amb una història tan apassionant com la seva alçada.
Doncs comencem pel començament, Jordi Creus. Qui era Fermín Arrudi, el gegant dels Pirineus?
Doncs com deia la Maria, un home fascinant que va néixer, com no podia ser d'una altra manera, un 7 de juliol, per això li van posar Fermín, però de l'any 1870, en un poble que avui és preciós, i algú hi va a Sallent de Gállego, al Pirineu Aragonès, que és un poble que en aquella època estava completament aïllat. Aquest noi, el Fermín Arrudi, tenia uns pares d'alçada normal, i després, durant la infància, va ser un nen també d'alçada normal fins als 11 anys, quan va començar a créixer d'una manera realment desmesurada. Als 15 anys ja media prop de 1,90 m, quan la mitjana a la zona i a l'època d'una persona adulta superava per molt poc el 1,60 m.
1,90 m als 15 anys. Ens acompanya també l'Alan Martín. Bona tarda.
Bona tarda.
Tu ara fas 1,90 m.
1,91 m. No em treguis un centímetre.
Ja, t'entès.
Pensa que t'estava espantant.
No, als 15 anys quan feies? Ja feies això, 1,90 m? No.
Et diria que sí, però si no feia això, estava propet.
Doncs mira,
em vaig aturar,
Tu et vas aturar. Però en canvi, el Fermín no es va aturar. I fins a quina alçada arribaria, Fermín?
Es diu, les cròniques més fiables, que va arribar als 2,29 m, tot i que hi ha gent que diu que va arribar al 2,40 m, cosa que és poc creïble.
D'acord.
No sé, que 2,29 m és bastant creïble.
2,29 m. Ara hi arribarem a explicar què va fer Fermín i el seu entorn amb aquesta alçada, per treure'n algun profit, que el va treure, De tota manera, ell tenia una malaltia, tenia gegantisme?
Ell tenia la malaltia del gegantisme, que és una patologia provocada per una secreció excessiva de l'hormona del creixement, i això provoca un desenvolupament excessiu dels ossos i una alçada molt elevada. Alguns símptomes són una protuberància frontal molt gran, també una mandíbula molt gran i uns peus i unes mans desmesurades amb uns dits molt gruixuts.
Segurament alguns dels gegants de les cròniques antigues devien ser persones, bàsicament, que tenien aquest tipus de creixement exagerat.
Sense dubte, sí, sense cap mena de dubte.
Als 18 anys ja feia 2,15 m i carregava sense cap dificultat sacs de 100 quilos a l'esquena.
Sí, carregava sacs de 100 quilos, es diu, però hi ha una cosa més forta. És a dir, que ell, és una persona que li encantava molt la música i li agradava molt tocar la bandúrria o tocar la guitarra i ballar, i ja no podia anar a ballar a la sala del poble perquè picava el cap al sostre.
No.
És a dir, no.
Jo estic patint ja pel Fermín.
Clar, i perquè això acabarà fatal.
Era massa alt.
I no podia tocar la guitarra, tampoc, segurament, amb aquests dits tan gruixuts, no?
Tocava la bandúrria. Sí, tocava la bandúrria.
Alguna feta a mida, no?
No. És un home molt hàbil amb la... Sí, a vegades els dits grossos, però si ets hàbil, ho pots tocar. Sí, era una de les aficions d'ell, era la música, sí.
Doncs el Fermín era allà, al seu poble, intentava ballar, feia el que podia, tocava la bandúrria com podia, fins que va venir un senyor de Saragossa i li va dir: jo crec que tu podries fer alguna altra cosa a la vida.
Sí, va venir un empresari de Saragossa i li va proposar, doncs, de convertir-se en una persona que voltés pel món mostrant la seva la seva gran força i també la seva gran alçada, no?
Mm-hmm. I ell va acceptar, diverses persones. Sí, doncs una d'aquestes persones que es van atribuir al descobriment de Fermín és Mariano Gracia. Ho explicava així al diari El Heraldo de Aragón l'any 1897.
Lo encontré una noche, ya muy tarde. Iba yo por frente al arco de San Roque. Vi un carro y una montaña que se movía. Apreté los pies contra la acera, asegurándome. Algo grave ocurría. Un terremoto, sin duda. La montaña venía hacia mí. Si hubiera tenido esta fortuna, Mahoma, pensé... Pero no era montaña de piedra, era un hombre. Subía por la calle con el ordinario de Sallent. Ya no le vieron en Zaragoza, sino mediante un real.
Aquelles pel·lícules, que ens muntem els periodistes.
Sí, expliquem un més pa que formatge, potser.
Sí, en tot cas, ell es va ficar en el circuit, al final.
Ell es va posar al circuit, va debutar a les festes del Pilar de Saragossa de l'any 1891, va tenir un gran èxit de públic, després va anar a les festes de Sant Andreu d'Osca, i a l'any següent ja li van organitzar una gira a nivell de tot l'estat espanyol. La gira que va passar per Catalunya, es va iniciar a Madrid, i a Catalunya el gegant es va presentar vestit amb el vestit típic aragonès. Hi ha un testimoni d'aquella actuació que diu que a Rudi, a més d'exhibir la seva alçada, va mostrar també la seva força hercúlia amb aixecament de pesos i concursos d'estiracorda en què desafiava quadrilles senceres.
O sigui, que aquest senyor anava voltant pel principi, primer per Espanya, suposo que després per altres llocs, com si fos una peça de circ, bàsicament,
sí, sí,
no?
Sí, 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 una peça de circ, sí, sí.
A tu t'ho han proposat mai? Com a home molt guapo.
Sí, però sempre...
Amb una gàbia, eh? Mireu, l'home més guapo del món!
Tireu-li coses.
Tireu-li coses. Sí.
I l'ha de matins menjant-hi de mama, eh?
Si no hagués parat de créixer als 15 anys...
Tireu-li tofu!
Tireu-li tofu!
Però, al final, com que sóc una persona modesta, vaig dir que no.
Vas dir que no i que volies dedicar-te al periodisme, eh?
Exacte.
Aquesta és la història de l'Adam Martín.
Però no,
però no estem parlant de l'Adam Martín, sinó del Fermín, que aviat va passar de fer voltes per la península Ibèrica a fer voltes pel món.
Sí, de seguida el van començar a cridar a diversos països europeus, França, Bèlgica, Holanda, Alemanya, i allà, en relació amb el que deia l'Adam, a més de fer exhibicions de força, també l'exhibien despullat a les universitats perquè els alumnes de medicina poguessin treure conclusions d'aquell cos tan... que era un prodigi de la natura.
Bueno, però això ja tenia cert sentit, aleshores. Sí. Prefereixo això...
Però pensa que ho
posaven
una sala de la universitat despullat i els alumnes el miraven i el tocaven a totes les parts per comprovar que tot...
Però això ens ha passat a tots alguna vegada, que vas al metge i hi ha un estudiant allà i et diuen...
A mi em passa gairebé cada dia això, sí.
Aquesta història començava d'una manera estranya i no sé...
No.
Quan dius
no.
Que a tots ens ha passat...
O sigui, la gent, quan entres a l'hospital, diuen, atenció, que vinguin a mirar-lo.
De vegades hi ha estudiants que estan passant consulta amb el metge titular... I aleshores tu passes consulta igual que faries...
Pensava que et passava a tu, que deia, mira, hòstia, un tio així especial, que vinguin els estudiants de la...
No. Passa. I la gent que està sentint el programa ho entén, no com vosaltres.
Segur,
Adam. Som nosaltres, el problema som nosaltres sempre, sí.
Mira, la Laia Claret ens diu, la Laia Claret, redactora d'aquest programa, diu, això dels estudiants em va passar.
Veus?
Clar,
a tothom li passa.
Crec que estava pactat. Jo crec que
sempre ha de venir gent de fora per donar-me la raó.
Però perquè ara fèiem la conya de que no vinguessin a mirar-te tu especialment, però és veritat que fins i tot en parts, la meva dona, al part... No? Vols que et cusi l'estudiant?
Dius, no.
Va, vinga, va! Sí, som uns enrotllats.
Sí. En fi... El Fermí estava allà despullat ensenyant-se als
estudiants. Sí, el Fermí feia això i...
Però, escolta'm una cosa, tu saps si s'aprofitaven d'ell? O ell ho vivia tranquil·lament, tot això?
Ell ho vivia tranquil·lament i ell va fer diners, amb això. O sigui, ja. no és un cas allò de dir d'explotar amb una persona. Després anirem una mica d'explotació, l'explicarem després, perquè hi ha un punt molt important de la seva vida, que és quan es casa a París amb una jove francesa...
Home, dia...
No, era d'alçada normal, 1,60 m, 1,65
m. Interessant,
no,
eh?
No media més.
És molt interessant perquè t'has d'imaginar coses, 2 m 20 i pico i 1,65 m.
Després podem buscar la contraportada de la revista francesa Le Petit Journal, que va dedicar tota la contraportada a fer un gravat de la boda del gegant amb la Louis Carlet, i es veu, doncs, ell amb un bon dia a la mà, amb una alçada desmesurada i una persona de vida normal, que és la jove francesa de 18 anys, al costat.
Una boda d'altura.
D'altura, sí.
Entre tants viatges i tanta fava, de tant en tant tornava al seu poble, suposo.
Ell sempre que acabava una gira tornava al seu poble carregat. De què podia tornar carregat?
De duros.
De bitllets de loteria pels seus amics. Sempre
que maco. Doncs pues no em portis loteria, porta'm pasta.
Ah, porta bitllets directament.
Porta bitllets. I llavors, el que dèiem abans, les seves distraccions, quan podia passar una temporada al poble, era tocar la bandúrria, la guitarra o el violí i cantar...
Potser era el que ell li agradava fer, sempre.
Anar a caçar, anar a tocar instruments o cantar jotes pels carrers del poble. I, naturalment, fer llargues tertúlies amb els amics al cafè El Res Balón, recordant les anècdotes més divertides dels seus viatges.
Com, per exemple, explica'ns en una. Una anècdota de...
Doncs mira, te n'explicaré una molt bona que va explicar ell mateix i que va ser transcrita per un capellà de Sallent de Gállego i que explica que una nit anava el gegant pels carrers de Madrid, del Passeig de la Independència, i volia fumar, però no tenia foc. Llavors va demanar, li va veure un policia petit, i li va demanar foc. però clar, el policia era molt baixet. I el gegant va dir, diu el muy atento, aunque una miajica apurado, saca su caja de mistos, enciende uno, estira el brazo para arriba y que no llegaba. Yo me acochaba un poco, pero ni por esas. Fins que al final el gegant li va dir, no se apure, señor guardia, que ya enciendo de aquí. Y me arrimo a una farola de la calle, de las del gas, y acerco el cigarro, lo enciendo allí, y toda la calle se mete a aplaudir.
¡Bravo!
Fermín.
Sí, senyor.
Fa pinta, Fermín, que t'ho has inventat, però està molt ben trobat, Fermín, eh?
Molt ben trobat.
Ah, el tassall, què et diran, que no és veritat? Doncs escolta'm, si no n'è vero, ben trobat.
Efectivament.
Ens deies abans també que el Gigante va anar per tota Europa, però també a Amèrica.
Sí, va fer una nova gira l'any 1900, va anar a tot el nord d'Àfrica i va anar a Amèrica i va ser un gran èxit. La novetat és que es va incorporar la seva dona com a caixera de la gira, ja començava a tocar els diners una mica, no? L'èxit més gran el va tenir a l'Argentina, on es va haver de quedar uns mesos per poder satisfer tota la demanda.
Són molt apassionats, ja.
I llavors, hi ha una crònica d'un diari... Posats a parlar d'exageracions, com aquestes que estem explicant, hi ha una crònica d'un diari argentí que diu que un dia el gegant va sopar un cabrit sencer i 5 litres de vi.
Sí, i després, tres cambrers.
I tres cambrers, i després van a dormir a l'habitació de l'hotel i van haver d'ajuntar dos llits perquè, si no, no hi havia manera que hi
capés. Sí, clar que sí, visca el periodisme rigorós.
Molt exagerat, el cert és que ell va fer la gira, va tenir un gran èxit, va tornar al seu poble i va decidir que no volia tornar a fer cap més gira perquè no estava bé, la seva salut era precària, però males llengües diuen que la seva dona el va convèncer per fer una última gira l'any 1912.
Ah, la dolenta és la dona. Ah,
sí, com sempre.
A tota història, sempre hi ha...
La
Yoko Ono. Si
a més és francesa, encara queda
pitjor.
Clar.
Mujer i francesa, acabada.
Efectivament. I on va anar amb aquesta última gira del Gigante? Doncs als Estats Units, va tornar als Estats Units i a Cuba, on va tenir també un gran èxit. Però quan va tornar, la seva salut s'havia deteriorat definitivament, havia perdut pes i caminava ja geperut. I finalment, el 2 de març de l'any 1913, el gran Fermín Arrudi va morir a Sallent. Tenia 43 anys, van ser necessaris 6 homes per poder transportar la caixa de més de 2,5 metres de llargada fins al cementiri.
A l'acte de defunció del gegant, escrita pel mossèn Miquel Ustàriz, s'hi pot llegir en un estil més literari que burocràtic el següent.
Fermín Arrudi era conocido con el nombre de gigante aragonés por su extraordinaria estatura. 2,29 metros, por el anillo de su dedo pasaba holgadamente una moneda de 10 céntimos. Su calzado medía 40 centímetros de largo por 18 de ancho. Levantaba pesos que 4 hombres robustos no podían mover. Falleció el día 2 a las 5 de la mañana, después de recibir los santos sacramentos. Se celebró en sufragio de su alma un funeral de tercera clase y fueron testigos del sepelio la mayor parte de los vecinos de esta villa.
Déu-n'hi-do. Se'n recorden encara del gegant?
Se'n recorden, sí? El seu poble se'n recorda molt. És una de les peces clau del poble. Fa 5 anys hi van aixecar una estàtua de bronze al mig de la plaça més important de Sallent de mida natural, és a dir, van utilitzar bastant material. També és possible avui en dia dormir a la casa del Gigante, o sigui, la casa on, natal de Fermín Arrudi, amb unes habitacions certament molt boniques, i es conserven alguns efectes personals seus, que jo en vaig veure uns quants. Per exemple, jo puc veure el bastó, era un bastó enorme que portava el Gigante, o uns calçotets llargs en els quals hi cabria Estu Roger, la Maria, l'Adam i jo, i encara sobraria espai. Els més vells del poble, també, si els interrogues una mica, els agrada molt parlar del Gigante, expliquen moltes anècdotes d'ell, com es va carregar un ruc a l'espatlla per fer-lo travessar un riu, ja que el ruc no volia travessar, quan va tombar una mula de 36 mesos d'un cop de puny, o quan va matar un os només amb l'ajuda d'un petit ganivet.
Yeah.
Molt exagerat, però també molt entranyable, com el Gigante. No?
Doncs avui fantàstica, aquesta història de Fermín Arrudi, el gegant dels Pirineus, explicada, com sempre, pel Jordi Creus. Gràcies, Jordi.
Un plaer.